21 anys amb tu.
Què passaria si un asteroide xocàs contra la Lluna? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. L'asteroide 2024 IR4 va ser descobert el 27 de desembre del 2024 gràcies a un telescopi del Sistema d'Alerta d'Impactes Terrestres d'Asteroides a Xile. Es tracta d'un objecte que medeix entre 53 i 67 metres de diàmetre i les darreres observacions apunten que podria impactar contra la Lluna. Avui en parlarem amb Salvador Sánchez, doctor honoris causa en Ciències Planetàries per l'Open University Britànica i cofundador de l'Observatori Astronòmic de Mallorca. Però també parlarem avui d'un avançament importantíssim en la recerca científica en la lluita contra l'Alzheimer. Un equip de recerca codirigit per l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i l'Hospital West China de la Universitat de Sichuan, en col·laboració amb investigadors del Regne Unit, ha demostrat una estratègia basada en nanotecnologia que ha aconseguit revertir la malaltia en ratolins. Avui ens en contarà tots els detalls un dels investigadors principals del projecte, Giuseppe Battaglia. Abans, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Cada setmana ens demanem si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de medicaments, concretament sobre l'ibuprofè i el paracetamol, els analgèsics i antipirètics més comuns en el tractament de dolor i febre. I és que recentment s'ha presentat un medicament que els combina els dos en un sol comprimit. I és vera que sempre havíem sentit que aquests dos principis actius no es podien mesclar. Llavors, com pot ser que un medicament els ajunti? Això mateix es demanava una usuària de X, l'antic Twitter, i la resposta ens la dona de nou el farmacèutic influenciador Farmàcia Enfurecida.
Toda la vida metiéndonos miedo con mezclar paracetamol con ibuprofeno para que ahora saquen medicamentos que combinan paracetamol e ibuprofeno. ¿Qué clase de conspiración es esta? Os lo explico. Estos nuevos medicamentos que combinan estos fármacos lo hacen a dosis mucho más pequeñas de los que estamos acostumbrados. El objetivo es conseguir una sinergia en el poder analgésico y disminuir los efectos secundarios porque estamos disminuyendo las dosis. Las dosis más consumidas de paracetamol e ibuprofeno son 1000 miligramos y 600 miligramos. En estos nuevos medicamentos son 500 miligramos y 200 miligramos. Aparte que nadie ha dicho que mezclar estos dos medicamentos sea malo. Lo que se ha dicho siempre es que se pueden alternar cada 4 horas para que el efecto analgésico sea más largo. Como os digo siempre, para el que no entiende nada, todo es una conspiración.
I doncs, fora de conspiracions, com explica Farmàcia Enfurecida, cal aclarir que el paracetamol, tot i que els dos medicaments s'utilitzen freqüentment de manera individual, hi ha la possibilitat de combinar-los per obtenir un millor control del dolor. Això pot ser segur i efectiu en determinades circumstàncies, sempre que se segueixin les recomanacions d'un professional de la salut. D'una banda, com dèiem, el paracetamol actua principalment en el sistema nerviós central, com analgèsic i antipirètic, per la qual cosa és eficaç per tractar dolors lleus o moderats i reduir la febre, però no té propietats antiinflamatòries significatives. D'altra banda, l'ibuprofè és un medicament antiinflamatori no esteroidal, que no només alleuja el dolor i redueix la febre, sinó que també combat la inflamació gràcies a la seva acció sobre l'enzim ciclooxigenasa. Per això, ara sembla que amb dosis reduïdes, com explicava Farmàcia Enfurecida, es poden combinar. I encetam en aquesta hora la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de com es veuria l'estètica d'aquesta secció en el món audiovisual.
A la secció de cultura geek ja tenim una estètica molt definida, no? Hem xerrat de moltíssimes coses d'internet, d'internet dels anys 90, dels anys 2000, totes aquelles coses que han quedat un poquet marginades o abandonades per l'estètica popular. I aquest dia he estat pensant a veure com podria definir un poc de manera visual l'estètica de com se veuria una secció de cultura geek al cine, no? Així que avui he duit, entre tantes, una pel·lícula que això me va agradar moltíssim, moltíssim, quan era petit i d'adolescent, i després l'he tornat a veure i també m'ha agradat, que a vegades no passa, que és la pel·lícula Tron. La pel·lícula Tron és una pel·lícula dirigida per Steven Lisberger i produïda per Disney. Té com protagonista a Jeff Bridges, que el trobam al Gran Lebowski, entre altres, jo, que també m'agrada molt. I aquesta pel·li tracta, és una de les primeres pel·lícules que tracta sobre el món virtual. De fet, és tot un gènere en si mateix, la idea de la realitat virtual al món de la ciència-ficció, i en aquesta pel·li pues, tracta de que un programador s'endinsa en el món dels videojocs, té com una sala recreativa i fa programes, i en un moment pues, l'absorbeix una màquina i entra de dins els videojocs i es torna un jugador real, no? en el món virtual. Crec que és una pel·lícula que s'ha anticipat molt a l'estètica de moltíssimes sèries o pel·lícules que tractaven aquest tema del món virtual, no? I, de fet, ha definit molt els avatars o l'estètica cinematogràfica de tot el que té molt a veure amb videojocs, però videojocs dels primitius, no? La pel·lícula se li va córrer en l'escriptor quan estava jugant al joc del Pong, que és aquest joc de les barretes i la pilota. I bé, i té tota aquesta idea del píxel i del fluorescents com representació de lo virtual.
Un programador com a protagonista, el món dels videojocs, realitat i ficció, no ficció, aquesta mescla de diferents mons a Tron, aquesta pel·lícula dirigida per Steven Lisberger, estrenada el 1982, que tot i que no va ser molt exitosa a nivell comercial, com ens contava en Pato, sí que va ser pionera en molts sentits, entre ells els efectes especials en digital.
Una curiositat de la pel·lícula, a part de que no va ser un gran èxit de taquilla, però sí que ha tingut moltes seqüeles, una curiositat és que va ser una de les primeres pel·lícules que empleava el CGI, que és l'art de fer feina digital amb ordinadors per aplicar efectes especials a les pel·lícules, però té molt poquet temps de CGI. No és que, com era una de les primeres, pues no, la tecnologia no estava tan avançada i així com pareixeria que si miram la pel·li pues, té tot un caràcter molt de virtualitat, sobretot primitiva, però la pel·lícula estava feta amb un procés molt manual. De fet, la gravació va tenir una concepció amb pel·lícula fotogràfica que s'empleava molt el blanc i negre, després ampliant aquesta gravació de blanc i negre per augmentar el contrast i després posar color a mà per imitar tot aquest llums fluorescents i tal que pareixerien fets amb ordinador, però no, estan fets amb pintura sobre cel·luloide. I crec que és un procés molt interessant perquè és veritat que és super artesanal, molt costós, necessita molta pel·lícula i molt d'espai per fer feina amb ell. I és curiós com una pel·lícula tan virtual en aquell moment pues, varen necessitar pues, dels millors efectes artesanals que podia donar el cine, no? Una curiositat que també connecta amb el món del còmic és que l'artista Jean Giraud, més conegut com Moebius, va ser un dels encarregats de posar els dissenys gràfics d'aquest món del Tron, no? Si cercau, pues, Moebius va ser una influència enorme en moltíssims d'artistes del món del còmic i sobretot del cine. Però aquesta pel·li pues, rescata tot aquest món de quasi deserts i tal, però dins la virtualitat. Així que si voleu viure un poquet més com seria una cultura geek al cine, jo crec que aquesta pel·lícula té una representació enorme.
Idò, i queda apuntada una primera recomanació a aquesta pel·lícula Tron, que ens remet al món audiovisual que ens imaginam, o que en Pato Conde s'imagina, quan parlam d'aquesta secció Cultura Geek.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
Diumenge a les 12 segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atleti Balears, Atleti Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les dues, la transmissió des de l'estadi de Sant Mós del partit de primera divisió Real Mallorca, Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports i Betres.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
Un asteroide podria impactar sobre la Lluna. L'asteroide 2024 YP4 va ser descobert el 27 de desembre del 2024 gràcies a un telescopi del Sistema d'Alerta d'Impactes Terrestres d'Asteroides a Xile. Es tracta d'un objecte que medeix entre 53 i 67 metres de diàmetre i les darreres observacions revelen que hi hauria una probabilitat de col·lisió contra la Lluna. Això en qualsevol cas seria l'any 2032, concretament dia 22 de desembre. A més, hi ha mitjans que han apuntat que també podria col·lisionar amb el nostre planeta, tot i que aquí hi ha hagut ball de dades i les probabilitats sembla que serien més aviat ínfimes. Així tot, les informacions que corren per internet són diverses i variades i per això avui volem aclarir conceptes i parlar-ne de tot plegat amb Salvador Sánchez.
Doctor Honoris causa en Ciències Planetàries per l'OPI University Britànic i cofundador de l'Observatori Astronòmic de Mallorca. Ha estat director de l'Observatori i ha participat en diverses recerques i projectes relacionats a l'astronomia i l'astrofísica. A més, ha estat membre de la Societat Espanyola d'Astronomia i ha col·laborat en programes de divulgació científica de tot tipus.
I ja li podem donar la benvinguda a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui, Salvador.
Gràcies a vosaltres.
Abans de començar, i per aclarir conceptes, per a aquelles persones que no estiguin familiaritzades amb el concepte, explica'ns com es defineix un asteroide, quins tipus d'asteroides existeixen, perquè, clar, hem de dir que la majoria d'asteroides que es descobreixen són diversos i no són perillosos.
Exacte. Bueno, el món dels asteroides és una disciplina molt complicada. Una banda, la natura dels asteroides... N'hi ha centenars de tipus, per el material i per l'origen, i després hi ha la part orbital, que és la que ens interessa més, per si són potencialment perillosos. Tot és que hem de dir, jo xerrant d'aquest tema, hem acceptat xerrar d'asteroides perquè som el número 1 a Europa amb asteroides. Uh-huh. Descobert més de 4.000, dels quals un centenar són near Earth orbit, o sigui, estan a prop de la Terra, són potencialment perillosos alguns, i per això sabem un poquet com va aquesta disciplina. El tema més important és conèixer l'òrbita tot d'una preliminar, després d'un descobriment, per saber si és potencialment perillós. Això és el primer que se fa, i normalment la majoria no són perillosos.
Per tant, hem de conèixer l'òrbita. Això és un estudi que, evidentment, també es fa des d'aquí, des de Balears. I es parla en diverses notícies d'una probabilitat, concretament d'aquest asteroide 2024 YP4, d'un 3 o 4% de probabilitat d'impacte amb la Lluna i es deia d'un 1% i poc d'impacte amb la Terra. No sé si ha canviat la probabilitat en aquests darrers dies.
Sí, ha canviat tot.
I sobretot, de fet, Salvador, perdona, una puntualització, si comparat això amb altres asteroides que es van estudiant, que deien que n'hi ha molts, que la majoria no són perillosos, si és una probabilitat alta, baixa, mitjana, de què estem parlant?
Vale. Bueno, l'asteroide 2024 IR4. Mhm. Que després ja se li posarà un nom a proposició de la IAU. El que se fa... en aquest cas, com que s'han fet moltes observacions de desembre 24 fins a que va ser visible, tornarà a estar a tir 2028 i sobretot se li ha fet bones observacions des de l'espai, i després observacions des de Hawaii, observatoris de gran diàmetre, d'observatoris franco-canadencs. I això vol dir astrometria. L'astrometria dona la posició en aquest moment de les imatges damunt del cel per mesurar després i calcular després l'òrbita. Clar, la probabilitat inicial en tota l'astrometria que se va ficar allà dins, incluïda en tots els observatoris, pues, donava solució d'impacte. Vol dir un 3%, un 5%, que és una entre 30.000. Bueno, això va baixar dràsticament quan nosaltres sabíem ja que s'havia de llevar l'astrometria un poquet dolenteta, o sigui, bona aprovada. Està fora, inclosa l'observació de Canaris, que no passa res, si tu fas una cosa malament, la treus. Van treure la de Canaris i altres observatoris, que també eren una miqueta així regulars, i l'òrbita va quedar perfecta, i tot d'una va desaparèixer la probabilitat d'impacte. Nosaltres, en la nota de premsa que vam fer dia de 8 de febrer de l'any passat, ja dèiem per mitjans que això era més probable que s'atracar més a la Lluna que no a la Terra. Ah, la gent ni caso. Mireu ara. O sigui, nosaltres ho sabem per càlculs. No és que tinguem una bolla de futur. Els càlculs donaven això. I, efectivament, pot ser molt interessant que el que dius, acabes de dir tu, el desembre de 2032, crec que és, pues, que hi hagi una incol·lisió a la Lluna, que la qual seria visible des de la Terra. Seria molt important, per a efectes científics, el que és la col·lisió, la mecànica d'impacte, tot això, és molt interessant, però és un asteroide, no és petit, són 70 metres, suposo, o 60, i per aquí va el futur.
Clar, ara mencionaves aquesta possible visió d'aquest impacte, que de moment pareix baix, però seria un impacte contra la Lluna, i que sí que es podria veure des d'aquí. Això que és molt interessant, què suposaria a nivell científic?
Bueno, suposaria que dona temps a preparar les sondes que puguin estar orbitant la Lluna, que n'hi ha, crec que un parell ja, i podrien fer observacions in situ, molt, molt a prop de l'impacte. Pensa que la Lluna no té atmosfera i l'impacte seria net. I estem parlant de mínim 40-45.000 km per hora d'impacte. I estem parlant de 300 vegades Hiroshima. Claro, això és un estruendo molt, si va visible, fixo des de la Terra. Salvo que l'astrometria darrere doni òrbita una miqueta tancada i justament doni per la cara oculta. Claro, si pega la cara oculta, només podran veure-lo, aquest impacte, les sondes que estiguin en òrbita a la Lluna.
Clar, ara ho mencionaves també, en aquest cas la Lluna no té escut, no té capa protectora com l'atmosfera de la Terra, i en cas que aquest objecte impactat, ja no només a nivell científic del que podríem veure i observar amb aquest impacte, què podria suposar per la Lluna això?
Res, la Lluna realment és un planeta germà nostre. Si malament sigui el nostre satèl·lit, És un objecte ben gros, és com el Plutó. Entonces, la Lluna no, per ella no representa res. Molt important seria si tenien sensors de sísmics i altres sensors a la superfície per poder mesurar el que és la cinètica de l'impacte, l'energia alliberada. Això seria important a nivell científic, poder tenir ja sondes amb sismògrafos actius. I, bueno, és un tema, jo crec que és una oportunitat única, si passa l'impacte, d'estudiar la cinètica i l'energia alliberada d'aquest tipus d'asteroides.
Parlem d'aquest asteroide 2024 YR4, que abans han dit P, és R, sí. I R4. Explica'ns quines característiques té aquest objecte, aquesta roca, ens imaginam, i ho dèiem, es va descobrir el desembre del 2024, i quan podrem saber més coses d'aquest objecte?
Hombre, el 2028 nosaltres tenim una finestra d'observació que se posarà a tir. Entonces, intentarem fer l'astrometria, sobretot el rotacional. Sabem que té una rotació molt ràpida, de 17 minuts, i resulta que és un tipus S realment bastant... Sembla que és bastant massís, no? Ja ho veurem, serà de l'observació, sobretot, de James Webb, del telescopi espacial Webb, que és el que va donar un impuls d'exactitud a el que és l'òrbita definitiva. I veurem, sobretot la part rotacional. I, bueno, no crec que doni temps a una missió especial d'encontre, però hi ha telescopis ara a l'espai molt potents per treure més informació.
Ho han dit, l'impacte, la probabilitat d'impacte és baixa, d'impactar la Terra, evidentment, és baixíssim, és ínfima aquesta probabilitat, però posant-nos en supòsit, Salvador, si un objecte d'aquest tipus, sigui aquest asteroide o un altre, arribés a impactar amb la Terra, això se sap que podria suposar, així com ens deies de la Lluna, ni ho notaríem, aquí què podria suposar?
Bueno, aquí és una catàstrofe regional. Això, si impacta la Mediterrània, tenim un tsunami de 70 metres. Si impacta a terra, seria el millor que podria passar, que impactés el Sàhara, i això faria de colxó, no?, de matalàs, i s'enduria l'energia de l'impacte. Si pega la mà, és el pitjor. Si pega l'Atlàntic, tenim tsunamis per tot. I pensa que a la Terra la velocitat d'entrada seria superior. Estem parlant de 65.000 a 70.000 quilòmetres per hora.
Uh-huh.
Clar, és molt potent. El bo d'aquest tema és que és petit. Entonces, el millor és interceptar l'asteroide. Interceptar, si sabem que impacta la Terra d'aquí 2 anys, 3 anys, 4 anys, d'un asteroide, el seu és preparar el protocol de destrucció o desviament de l'asteroide. Uh-huh. I així, curados en salut.
I quins són aquests protocols, evidentment, per detectar diferents observatoris, diferents llocs en el món, diferents entitats, algunes més o manco conegudes, però com funcionen aquests protocols a nivell internacional per mitigar els impactes d'un possible impacte d'un asteroide?
Bueno, el procés comença per l'observació. Els observatoris que tenen còdic i treballen, que n'hi ha molt que treuen el còdic i llavors se queden allà amb pols, tots aquests observatoris que treballen i envien astrometria serveixen per fer càlcul d'orbital i donen preferència, etcètera, etcètera. Després, si se detecta un asteroide que dona la solució d'impacte a l'òrbita contra la Terra, el primer protocol se va publicar per la NASA en l'octubre de 2007.
Mm.
I de llavors ja han passat 20 versions noves que se diu que segon el protocol és llarg, que pot descarregar el públic. Aquí resulta que, te dona, segons la previsió d'impacte i el tamany de l'objecte, se fa una cosa o l'altra. Llavors, un exemple, si ja no dona temps per la destrucció, evacuació de la zona d'impacte, bueno, això ja és un desastre. Però el seu és desviament, si ja dona temps en banys, per impulsar-lo com si fos un pràctic d'esport que empenya un barco gros, no?, i l'empenya i ja està, o destrucció de l'objecte. Vol dir destrucció de l'objecte? Sí. Si sí, l'objecte té 100 metres, per exemple, i ho fem bocins de 20 a 15 metres, ja no hi ha perill, perquè tot això, aquest tamany, se desintegra a la Terra.
Uh-huh.
Que hi ha capacitat per fer això? Sí, sí, sí. Tenim potència nuclear, que és màxima potència, mínim pes, i un objecte de 100 metres, que és un camp de futbol en 3D, pues, uh-huh, si se fa bocinots de 15 a 20 metres, ja no hi ha perill.
Uh-huh.
Que serà un espectacle? Un bon espectacle, no. Sí, cine real. No?
Uh-huh.
I això és un resum de lo que seria el protocol. Tu us parla del tipus de covet, l'òrbita d'intersecció, etcètera, etcètera.
Uh-huh. De fet, si no anem malament, la primera missió del món per provar aquesta tecnologia de defensa de la Terra va ser la missió DART contra possibles perills d'asteroides o estels.
Sí.
Va demostrar que sí que se podia alterar, no?, l'òrbita d'un asteroide.
Sí.
Ara, sí, Salvador, sí. Quines altres tecnologies, no sé si amb intel·ligència artificial, si hi ha noves tecnologies que s'estiguin desenvolupant en aquest camp?
Sí, la IA és obligatori per tot, eh? La ciència, uh-huh, si no emplees IA, ja estàs enrere. La IA és obligatori. Entonces, què passa? Que el que se fa és un càlcul. Primer, s'ha de conèixer la caracterització de l'asteroide, si és massís, si és un carcaramull de grava grossa, que queda com si fos un sucre lligant, i això em dona opcions a emplear un tipus de potència o un altre. Entonces, el tema està en conèixer la natura de l'objecte. Mm. I d'acord amb això, se li pega més fort o menys fort. I si dona temps, la missió científica és atracar-se a l'objecte i desviar-lo i per estudiar-lo, que seria l'ideal.
Mm-hmm. Ho ha mencionat abans en una pregunta, però com se situen concretament Mallorca i les Balears en aquest camp d'estudi?
Bueno, els Balears no, Mallorca sí. T'explic, nosaltres som el número 2 en el món. La xocolatada de Mallorca està el número 2 consolidat en el món després dels Estats Units. Què vol dir? Que Europa és el número 1 consolidat. O sigui, podem esperar asseguts que ja no faran res a Europa que ens pugui agafar. Estem parlant que hem descobert... En un moment donat van descobrir quasi 5.000 asteroides. Hem perdut la meitat perquè no els hem pogut seguir i ens hem quedat en total per poder nominar nom de més 3.000. I això a Europa no té cap possibilitat ara d'igualar això perquè ja és tard. Què vol dir tard? Que als Estats Units, quan va passar l'asteroide Duende, que era molt prescut en aquest, i va passar molt a prop de la Terra el 2013, ja se va muntar un rebombori als Estats Units, NASA i Força Aèria, per tenir més fons, per tenir més observatoris fent això. Ara, l'Atlas és conseqüència del Duende que van descobrir nosaltres. El Duende té el rècord absolut per ara de proximitat a la Terra. Va passar de 27.000 quilòmetres de la Terra, molt per davall de satèl·lits que tu i jo empleem per GPS. I a partir d'aquí, Estats Units, el número 1 consolidat. Número 2 consolidat, nosaltres, el Observatori de Mallorca. Que estem fent feina? Sí, el que fem és, per exemple, recuperar l'asteroide que fa estona no observam i la IAU, la Unió Astronòmica Internacional, ens designa com a descobridor definitius, perquè els americans també intenten recuperar el que nosaltres hem descobert. I si ho fan millor que nosaltres, ho queden ells. Això és el que passa cada any. L'any passat varen tenir una collita de 97 asteroides nous descoberts per l'Observatori de Mallorca, que estaven disputats de veig entre 5 i 10 anys sobre els americans. Com que la nostra astrometria va ser superior, volen assignar un altre descobriment. Això és un continu, això és un continu. I de cometes, això sí que és difícil, descobrir cometes. Nosaltres hem descobert 8 cometes, 8, i clar, això, conseqüències del sistema de rastreo d'asteroides. Que hem de fer més coses? Sí, nosaltres ara tenim en el govern balear presentat un projecte de vigilància de medi ambient especial que implica asteroides, meteoros de gran potència i xatarra espacial. Un sistema que nosaltres, el nostre software, ens serveix una vegada l'estem aplicant la IA perquè puguem vigilar amb més eficiència l'espai, que ja saps que l'espai cada vegada està més ple d'objectes artificials.
Ja per tancar aquesta qüestió, però sí que hi ha un tema que evidentment t'hem de demanar, Salvador, que és aquest eclipse solar total de dia 12 d'agost, sí. Un fenomen astronòmic, podem dir, històric. Sí. Com vos estàu preparant? Evidentment en podem parlar, tornar a parlar quan se traqui més la data, però explica'ns una miqueta com estàu preparant aquest esdeveniment.
Una miqueta vol dir que en març de l'any passat, just després d'un mes de l'asteroide aquest, ja vàrem presentar al govern balear, a presidència, un pla estratègic de la fundació que es diu Tres Eclipses Balears, dient el que s'havia de fer, suggerències, memòries, tot tipus de mesures. Març de l'any passat. Clar, ara s'ha constituït aquesta comissió interministerial d'Espanya, ara fa poc, i clar, tothom cor. Però nosaltres el que fem és ajudar al govern balear. Estem formant part d'aquestes comissions que se fan per ajudar institucions, protecció civil, direcció general d'emergències, que ja en parlarem tot això. I nosaltres el que fem és ja assegurar els llocs ideals per la fundació. Estem parlant de la tramuntana mirant cap a la mà, dos puestos, i estem intentant donar suport a les entitats turístiques, astroturisme, que ens demanen un servei. I això és el que estem fent. Nosaltres ara ja, de ulleres de sol, de clitxer, ja tenim una bona partida. I aquí parlen encara de comprar. I clar, normalment les institucions van molt lentes en aquest tema, però nosaltres ens posarem a fil de l'agulla i ajudam en aquestes comissions, en el govern balear, i seguim que ens demana.
Salvador Sánchez, director científic de la Fundació Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres i sobretot per aclarir conceptes clarificar coses que a vegades poden crear informacions falses o al manco difoses. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins una altra.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Notici d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Xarxa experta.
L'equip de recerca codirigit per l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l'Hospital West China de la Universitat de Sichuan, en col·laboració amb investigadors del Regne Unit, ha demostrat recentment una estratègia basada en nanotecnologia que ha aconseguit revertir la malaltia d'Alzheimer en ratolins. Aquest enfocament se centra en utilitzar nanopartícules que, en lloc de dirigir-se directament a les neurones, com s'havia fet tradicionalment, el que fan és restaurar la funció adequada del que anomenen barrera hematoencefàlica, que vendria a ser el guardià vascular que regula l'entorn del nostre cervell. Reparant aquesta interfície crítica, els investigadors aconsegueixen revertir la patologia de l'Alzheimer en models animals. Els investigadors han realitzat, de fet, diversos experiments per analitzar el comportament d'aquests animals i mesurar el deteriorament de la memòria durant diversos mesos, cobrint totes les etapes de la malaltia. En un dels experiments, per exemple, varen tractar un ratolí de 12 mesos, que seria l'equivalent a un humà de 60 anys, amb les nanopartícules, i varen analitzar el seu comportament després de 6 mesos. El resultat va ser impressionant. L'animal, amb 18 mesos, comparable a un humà de 90 anys, havia recuperat el comportament d'un ratolí sa. Un avançament prometedor per una de les malalties més esteses al món, i és que, segons l'Alzheimer Association, aquesta malaltia afecta més de 57 milions de persones al món i és la causa d'entre un 60 i un 70% dels casos de demència. Segons aquesta associació, de fet, es preveu que la xifra pugui augmentar fins als 150 milions de persones cap al 2050 degut a l'envelliment poblacional. És, per tant, una crisi de salut global que actualment no té cura, però que gràcies a aquesta nova investigació podria arribar a revertir-se. Avui en parlam amb Giuseppe Battaglia, investigador del grup de biònica molecular de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i coautor de l'estudi. Benvingut a Codi Beta, Giuseppe. Gràcies per atendre la nostra telefonada d'avui.
Bon dia.
Para empezar, sabemos que las causas del Alzheimer suelen ser multifactoriales, pero hasta el momento gran parte de los estudios, lo mencionábamos en la introducción, se habían centrado en tratar las neuronas. ¿Cómo surge esta idea de centrarse en esta barrera hematoencefálica y en la vascularización?
Pues la barrera hematoencefálica es una parte integrante de nuestros cerebros, como en todo nuestro cuerpo, todo nuestro funcionamiento está dependiente de la sangre para alimentar y llevar la nutriente, al mismo tiempo quitar la parte que ya no se usa, lo que si quieres la basura de los diferentes tejidos. En el cerebro, todavía más, tenemos un consumo energético muy alto y la vasculatura del cerebro es bastante más particular y más especializada. Esta la llamamos nosotros la barrera hematoencefálica, y siempre se llama así porque ha sempre costituito una barrera muy particular porque limita el cerebro en la parte inmunológica y al mismo tiempo en la farmacología la mayoría de los fármacos que conocimos no puede entrar, no puede cruzar estas barreras y esto siempre ha puesto un reto muy grande en diseñar fármacos. Entonces nosotros empezamos trabajando en esto con la idea de cruzarla, de intentar manera para llevar más fármacos y terapia al cerebro y curar así la enfermedad del cerebro. Pero mientras hacemos eso descubrimos que la misma vasculatura, la misma barrera tiene una función muy deficiente durante la enfermedad y ella contribuye bastante al desarrollo de mucha enfermedad neurodegenerativa, incluida el Alzheimer. Y entonces, un poco porque descubrimos alguna molécula nueva y entendimos más el funcionamiento de esta parte del cerebro, podemos cambiar un poquito el enfoque y centrarnos en curar la barrera encefálica y ver el efecto que tiene en la enfermedad.
Digamos que de alguna manera esta barrera hematoencefálica se ensucia, ¿no? O se contamina y vosotros lo que con esta propuesta lo que hacéis es limpiarla, ¿no? Más o menos.
Es más que se ensucia, se contamina es que se rompe. La barrera hematoencefálica no es como una pared, es como un que separa el sangre del cerebro. Es una red de tubos vascular, de capilares muy, muy densas, como si fuera una red de autopista muy, muy grande, sin fin. Y estos tubos llevan sangre al cerebro y quitan la materia tóxica del cerebro que el cerebro no quiere más. Y ese equilibrio es fundamental para el funcionamiento del cerebro. Y ahora, durante enfermedad como el Alzheimer, esta vasculatura, estos tubos se empiezan a romper. El sangre empieza a fluir menos, el transporte desde el cerebro al sangre se bloquea y desde el sangre al cerebro, y entonces eso comporta todo un estado de estrés, de generación, etcétera. Y nosotros lo que estamos haciendo es exactamente intentar una reparación de la barrera, intentar exactamente los mecanismos moleculares que arreglan la barrera, la hace volver naturalmente funcional, y con esto hemos visto que esto es suficiente para quitar muchísima en materia tóxica asociada con la neurodegeneración durante el Alzheimer.
Entre estas causas que decíamos que pueden producir Alzheimer, encontramos dos proteínas tóxicas, la beta-amiloide y la tau. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funcionan, cómo afectan en este deterioramiento del cerebro?
Sí. La Alzheimer y toda la demencia en general no se sabe exactamente cómo empieza el proceso. Son algunas enfermedades, en particular la Alzheimer, son muy largas. Y cuando la vemos ya en clínica, o sea, el efecto cognitivo típico de la demencia, ya la enfermedad de verdad ha sido progresando por más de 10, 15 años. Y entonces la causa inicial todavía no se sabe. Pero una cosa que se sabe que todas, la mayoría, siempre están caracterizadas de este cúmulo de esta proteína que paran de ser funcional, crean como bola de proteína muy, muy fuerte, muy resistente a las degradaciones, se quedan ahí provocando mucho daño local. Y esto significa simplemente activando el sistema inmunitario local del sistema nervioso o rompiendo hasta la conexión neuronal y provocando degeneración de todo lo que es el sistema cognitivo de nuestro cerebro. Y claro, ha sido por muchos años lo tenemos como una cosa muy particular del Alzheimer, una cosa muy única en algunos casos, en alguna enfermedad como en la demencia, y siempre ha sido una diana terapéutica muy importante donde se han intentado desarrollar muchísimas cosas. Lo que sabemos nosotros que la misma proteína está también regulada desde la vasculatura. O sea, la vasculatura misma, en nosotros normales, en un cerebro que tiene salud, tiene maneras, el mecanismo de quitar esta proteína tóxica y llevarla desde el cerebro a la sangre, de la sangre obviamente en la parte de nuestro cuerpo como el hígado, los riñones, el vaso, que son especializados en degradar esta proteína también muy resistente, ¿vale? Y claro, se crea un desequilibrio donde se acumula esta proteína en el cerebro y provoca daño local, y eso, claro, comporta a fin y al cabo daño cognitivo y demencia.
Uh-huh. este daño cognitivo, esta demencia, este Alzheimer, vosotros intentáis tratarlo a través de nanopartículas que llamáis bioactivas o fármacos supramoleculares. Entra en juego, por tanto, la nanotecnología. Explícanos un poco cómo funcionan estas nanopartículas y qué mecanismos permiten que con tan solo tres inyecciones se consiga un efecto tan, tan potente como el mencionado y en un corto plazo de tiempo.
Sí, hace 20, 30 años en química y en física aprendemos una nueva manera de construir material, lo llamamos nanomateriales o nanotecnologías. Esto involucra la construcción de unidades que están hechas de algunas moléculas. En lugar de sintetizar la molécula como se hace normalmente en química o de construir rompiendo moléculas en cosas más pequeñas, nosotros podemos diseñar moléculas que una vez que están juntas crean estructuras muy definidas. Esto es muy típico de la natura, la biología hace esto, los virus, la célula, la proteína, son exactamente, usan la misma técnica de, se llama en inglés self-assembly, de asamblaje. Y claro, esto te permite de crear un sistema un poquito más multifuncional porque podemos poner junto unidades que tienen diferentes funciones. Por muchos años, la nanopartícula ha sido siempre estudiada como posible manera de llevar fármacos existentes y utilizarla como transportadores para mejorar la diana terapéutica, para mejorar el efecto negativo, etcétera. Nosotros estudiamos así la misma manera, pero también descubrimos que la misma nanopartícula se vuelve muy activa biológicamente porque tienes una natura multivalente, en el sentido que como que en lugar de tener una sola molécula activa, tiene más de una copia, en lugar de tener material que interacciona con todo el cuerpo indiscriminadamente, puede mantenerse en el cuerpo por mucho tiempo, está mucho más estable en el medio biológico, y eso nos permite de crear una interacción que es un poco colectiva. En lugar de tener una sola interacción, tenemos una combinación de interacciones, como si fuera, en lugar de tener una llave, tener un llavero, ¿vale? Y este llavero nos permite de tener dos cosas importantes. Una, de ser mucho más selectivos por la parte del cuerpo que queremos alcanzar, en este caso la barrera hemoencefálica, que es una vasculatura, la vasculatura del cerebro, pero también hay otra vasculatura del cuerpo que no queremos tocar, como la vasculatura del hígado, de los músculos y así. Entonces, crear una selectividad molécula celular, estos sistemas nanopartículas nos permite hacerlo muy bien. Y la otra cosa, este sistema multivalente de multienlace permite de combinar interacción en manera que activa procesos que son parecidos. En el caso específico aquí, la barrera hemoencefálica trae la amiloide beta y la tau, que son agregados de proteínas, porque lo pone dentro de una membrana y lo transporta a través de su estructura. Y claro, eso significa que involucra mucho enlace al mismo tiempo. Nosotros copiamos exactamente esta natura multivalente de este agregado de proteínas con estos materiales, con el objetivo de que hace reactivo este proceso de transporte y mejora entonces la limpieza natural del sistema vascular, ¿vale? Y esto, claro, se consigue solamente cuando tienes la posibilidad de poner junto diferentes unidades, diferentes funciones en una estructura nanoscópica, como nuestras nanopartículas.
¿Y en qué grado se mantienen los efectos de este tratamiento? No sé si tenéis que ir manteniéndolo en el tiempo, tenéis que ir inyectando estas nanopartículas, estos fármacos, o solo con una sola actuación en un tiempo determinado ya bastaría.
Esa es parte ahora del estudio que estamos haciendo para llevar este fármaco a la clínica. Y una parte de este estudio involucra exactamente una cosa que técnicamente se llama farmacokinética y farmacodinámica, o sea, entender exactamente el dosaje máximo, qué tipo de dosaje, cuántas veces, cuántas administraciones se tiene que hacer, todo eso. El efecto, cuánto duras, cuánto la partícula se queda en sangre y sigue activa. Todas estas son preguntas que todavía no tenemos respuestas, que están parte de nuestros estudios. Lo que sabemos ya es que el efecto es muy poderoso, son muy potentes, en una única sola administración tenemos una reversión casi completa de alguna de acúmulo de la proteína amiloidita y en tres inyecciones de un efecto terapéutico a largo plazo en los animales, como parar el degrado cognitivo del cerebro.
Sea como sea,
ahora, son... la posi-
Perdón.
Ahora tengo que ver cuánto tiempo eso dura y todo el efecto, compararlo con efecto colateral, etcétera.
Iba a decir que sea como sea, son buenas noticias, es un avance muy significativo en el posible tratamiento y curación del Alzheimer. No sé si dentro de estas previsiones de estudio, o si ya lo habéis hecho, o si se va a estudiar en el futuro, si hay diferencias dependiendo del estadio de la enfermedad en los animales, en este caso en los ratones, y si habéis encontrado ya algún efecto adverso o secundario.
Mira, una cosa que nos ha sorprendido mucho, y de verdad estamos ahora intentando de entender por qué, y estamos teniendo un poquito más todo el sistema, es cómo es posible que tratar al animal cuando ya están bastante avanzados, porque nosotros tratamos al animal a los 12 meses, un equivalente de 60 años, un equivalente de a nivel clínico de una persona que ya tiene bastante Alzheimer, bastante avanzados, y el animal se prácticamente el efecto cognitivo terapéutico es muy fuerte ya, y mejor si espera 6 meses, el animal tratado se porta como un animal sano. Y esto, claro, es muy prometedor, están entendiendo cómo es, por qué todo este efecto tan duradero se desarrolla. De ahí hasta llegar a humano hay muchas cosas que hacer. Ahí tenemos que, obviamente, estos son ratones, el cerebro de ratón es bastante diferente del cerebro del humano. El cerebro necesitamos pasar a otro tipo de animales, obviamente, y hacer que los materiales sean seguros. Lo que vemos nosotros en los animales no tenemos efecto colateral. Lo único que puede pasar es cuando el efecto es demasiado fuerte. En algunos casos, en algún experimento, hemos hecho administración un poquito más controladas, he conseguido de sacar mucho más amiloidita en menos tiempo, obviamente. Cuando tú llevas tanto material tóxico en sangre, eso provoca un poquito de toxicidad local, ¿vale? Y eso es causa de la misma proteína tóxica del cerebro, ¿vale? Entonces es importante arreglar, controlar, tunear, si quieres, este transporte, así que lo quitas sin crear daño ulterior y al mismo tiempo curar la enfermedad.
Entonces, nos hablabas que aún queda un tiempo, tenéis que pasar por otras fases, imagino que experimentar también con animales más grandes o con quien compartamos más características, pero ¿cuáles son los principales retos ahora para pasar de estos ratones a ensayos clínicos en humanos?
Bueno, el primero claramente es encontrar la financiación para llevar todo esto. Nosotros estamos buscando fondos públicos y privados para que esto llegue lo antes posible en clínicas. Desde un punto de vista técnico significa ampliar nuestro estudio científico en animales, en sistemas lo que llamamos preclínicos, y entender muy bien la dinámica de todo esto, cuánta dosis ponemos, cómo hacer el dosaje, o sea, atunear, afinear todo esto muy bien. Y al mismo tiempo el material se tiene que producir de una manera muy, muy limpia, con procesos que están muy controlados, donde estamos seguros que podemos inyectarlo en humanos, ¿vale? Entonces, todo esto es mucho trabajo que lleva a muchísima gente. Afortunadamente nosotros aquí en Barcelona tenemos un ecosistema bastante bueno en esto, tenemos muchos colegas clínicos, tenemos muchas empresas que se especializan en producción de formulación para ensayo clínico, gente que nos ayuda en la parte de regulación, y el instituto mismo nos está apoyando muchísimo para hacer esto que se llama una traducción clínica de este trabajo. Si tenemos la financiación y todos hablamos por lo menos de 5, 6, 7, mejor 8 años para llegar a humanos.
Pues hacemos una llamada para esta financiación para que se pueda seguir investigando en esta línea. Y ya casi para terminar, Giuseppe, te queríamos preguntar, no sé si este planteamiento, este cambio de centrarse en esta barrera hematoencefálica y no tanto en las neuronas, si más allá esto también puede abrir puertas a tratar otras enfermedades neurodegenerativas que nos afectan en nuestro día a día.
Sí, absolutamente. La vasculatura es un elemento integral del cerebro y muchísima enfermedad se rompe. Y ahora mismo, por ejemplo, el mismo fármaco lo estamos probando en modelos de Parkinson. en otro tipo de demencia que se llama la demencia de cuerpo de Lewy, que es una demencia un poquito más rara, pero bastante más rápida del Alzheimer, bastante mala por los pacientes. Y ahí tenemos también resultados preliminares bastante interesantes, de la misma manera. Ahí no es la amiloidida que vamos a buscar, es otra proteína que se llama alfa-sinucleín, pero el concepto igual. Arreglar la vasculatura, que la vasculatura misma empieza a quitar la basura que se acumula en el cerebro por alguna razón, ¿vale? Y ahí parece que funciona. Tenemos un plan para ir a buscar una vasculatura, una demencia que se llama demencia vascular, que exactamente pensamos que la vasculatura es el protagonista de esta enfermedad, y también la demencia frontotemporal. Pero, por ejemplo, estamos hablando con un colega en otra enfermedad neurodegenerativa como la esclerosis múltiple, la ELA, para ver si de verdad la vasculatura, qué rol tiene, y a ver si nuestra herramienta puede servir ahí para empezar una terapia diferente.
Qué maravilla, ojalá salgan buenos resultados, ojalá consigáis la financiación para seguir investigando. Enhorabuena por los resultados y mucho ánimo con el trabajo que tenéis por delante. Giuseppe Battaglia, investigador del grup de biònica molecular de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, coautor d'aquest estudi que s'ha basat en la nanotecnologia i que ha aconseguit revertir la malaltia de l'Alzheimer de moment en ratolins, però que seguiran investigant. Muchísimas gracias, muchas gracias, Giuseppe, por pasar este ratito con nosotras.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias de nuevo. Adiós.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Al retrovisor.
Tanquem la paradeta, com sempre, amb el retrovisor. Avui recordam un dels grans noms de la ciència, Albert Einstein, que naixia tal dia com avui de l'any 1879. Un dels científics més influents de la història, que va transformar la nostra manera d'entendre l'univers amb la teoria de la relativitat. Einstein va demostrar amb la seva famosa fórmula que el temps i l'espai no són absoluts, sinó que depenen del moviment de l'observador. A més, va explicar la gravetat com una deformació de l'espai-temps que usada per la matèria, una idea en aquell moment revolucionària i fonamental encara ara en l'astronomia moderna. A més, demanant-se per què i com, va fer aportacions clau a la física quàntica, explicant l'efecte fotoelèctric, per exemple, i demostrant que la llum pot comportar-se com una partícula. Per tot plegat, per totes aquestes aportacions, l'any 1921 rebia el Premi Nobel de Física. I més d'un segle després, les seves idees, les idees d'Einstein, continuen sent imprescindibles per entendre l'univers. Amb aquest apunt, posam a punt el codi beta d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Nosaltres tornem la setmana que ve.
Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava juguetes. I aquest senyor tenia rellotges en observació i un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb la que. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és l'equació, la variable que venia a del temps. Thank you. destrossava rellotges amb un martell. Arreglava juguetes i aquest senyor tenia taronges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu, relatiu de què? Relatiu amb la que. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu, relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és la qüestió, la variable que venia de les temps. Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és la qüestió,